i per què la conselleria això no ho desencalla?
Sí, 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 no, jo no entro a fer aquesta valoració, només per tenir la foto exacta del punt en què estem.
No, jo sí que entro a fer aquesta...
No, ja, vostè sí.
Jo sí que entro a fer aquesta valoració, perquè el que no pot ser és que per aquesta xifra, que per nosaltres és important i que per nosaltres suposa una pèrdua de poder adquisitiu important, que estiguem en aquesta situació, doncs, home, sí, és bastant trist, però no hi renunciarem. I no hi renunciarem perquè tenim la situació que tenim a Catalunya, amb una inflació que no es manté estàtica, sinó més aviat va en augment, i com a mínim hem d'intentar buscar doncs, la fórmula perquè recuperem aquest poder adquisitiu. I una altra qüestió important és que també hi ha una clàusula de revisió salarial cada X temps, perquè els docents de Catalunya, amb aquest augment de la inflació, no tornem a estar doncs, en pèrdues salarials d'aquí, doncs, jo què sé, posem 5, 6 anys o 7 o 8. M'explico, perquè si no haurem d'estar obrint el meló sobre el salari cada 2x3. I això no pot passar. Qualsevol treballador i treballadora té el dret de poder cobrar doncs, en funció del cost de la vida. I nosaltres ho batallem perquè som docents, però jo... Vull dir, penso que és una cosa que l'hauria de tallar tothom, no? És injust que tu no et valorin en funció de la feina que fas, però a més és injust que tu durant molt temps hagis perdut doncs, aquest poder adquisitiu i que després, quan tens la possibilitat de fer aquests avenços, no? Doncs que hi hagi un bloqueig per part de l'administració. Sobretot el que sap més greu és que tu primer presentin-nos uns números ben comptats, situant només el complement salarial autonòmic, no? I centrant-nos en això, i ara ens vinguin regatejant, descomptant-nos uns diners que ja havíem avançat, et diuen que tu els posen aquí per d'allà. Home, això no... O sigui, sobre aquesta base enganyosa, això no pot ser. Això no és fer trampes en solitari. Llavors, bueno, anem a seure, anem a negociar, però centrem-nos...
Però per entendre el punt de la negociació, és a dir, si no hi ha aquests 70 euros, això continuarà, les mobilitzacions continuaran, no baixaran del burro.
No, nosaltres ens mantenim aquí fins que puguem posar a sobre taula els números que toquen i negociar els números que toquen. D'acord?
Però si sí no s'aconsegueixen si aquests 70 euros, o hi ha marge de negociació?
Bueno, anem a seure a parlar-ne i anem a veure fins on podem arribar.
I després una altra qüestió, perquè això preocupa finalment a la ciutadania, que és aquests 70 euros resolen el problema greu que tenim ara mateix a les escoles d'educació?
Bueno, la darrera paraula la té el col·lectiu, però pensem que el col·lectiu sap perfectament doncs, que s'està batallant, té la proposta doncs, que ha estat consensuada, doncs, la coneix de sobres, i segurament, penseu que sí que hem de dir, perquè ho hem de posar en valor, s'han avançat en altres aspectes. No podem dir que estem a la casella de sortida en tots els sentits. Amb la inclusiva hem avançat. Amb el tema de la recuperació del deute salarial hem avançat.
I estan d'acord, diguéssim, amb aquests punts.
Sí,
amb això estan d'acord.
Aquests punts,
només
amb això
ara estem en la qüestió salarial. Val.
Ara estem en la qüestió salarial.
I si no hi ha acord, hi haurà més mobilitzacions abans que acabi el curs?
Per suposat.
La vaga indefinida la mantenen?
Sí. Hi ha la possibilitat de convocar vaga indefinida.
I al setembre?
Doncs veurem si aconseguim acabar el curs doncs ja amb un acord, doncs ja estarà. Si no, doncs evidentment, el curs que ve ens veurem obligats a tornar-nos a mobilitzar, perquè el col·lectiu ens ho està demanant.
Doncs és la posició d'USTEC. Veurem com va la reunió d'avui a les 10, que entenc que l'encaren també amb esperança de que es pugui arribar a un acord, com van fer-ho aquests propers d'aquests últims dies, tot i que després aquesta esperança veiem que quan surten de la reunió doncs no acaba de produir-se. Però en tot cas, esperem que acabi resolent-se, perquè seria un èxit del país. Senyora Segura, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies, Ricard, a vosaltres, per donar-nos veu.
És Yolanda Segura, portaveu d'USTEC. A veure, com ho veieu tot plegat? Milagros.
Complicat, perquè sentim moltes versions sobre què és el més important. Al principi el més important era tot el tema de la qualitat docent, l'atenció als nens, etc. És veritat que una proposta de 6.300 professionals més en un col·lectiu com aquest és molt important i, des de luego, és una millora important. Però al final, si tot es redueix en aquests 70 euros, jo crec que aquests 70 euros el que reflexen és el torçabràs que té el sindicat USTEC i Yolanda en particular amb la consellera Niubó. I el que va mobilitzar tota l'actuació d'ahir és que la consellera va dir al dematí que era l'última proposta i definitiva i això els hi va tocar el voraviu. Bàsicament, jo ho interpreto així. Diríem, no estem davant d'un pols ara. Jo crec que el col·lectiu docent està cansat, perquè ja porta moltes jornades de mobilització, tampoc es pot mantenir tant de temps una mobilització com aquesta, i per altra banda, la ciutadania també comença a estar crítica, perquè alterar el curs en la part final del curs d'aquesta manera i alterar en part també tot el tema dels talls a l'autopista, etc, etc, no són les mesures que més... És a dir, la gent que no està directament concernida, que no té nens, no acaba d'entendre perquè s'han d'estar 4 hores atrapats en una autopista, diríem, no? Aquest és un tema que s'ha de valorar, la proporcionalitat entre la manera d'aconseguir uns objectius de manera que tingui efectes polítics, perquè és el que pretén qualsevol drama, qualsevol vaga i qualsevol mobilització, però òbviament intentant que tingui la menor incidència possible, perquè això és tancar el cercle, que moltes vegades és molt difícil. Jo crec que aquesta és la típica mobilització, i m'ho miro una mica més ampla, la reacció de les classes mitjanes de Catalunya, que en els darrers anys han perdut poder adquisitiu, han perdut respecte social, han perdut funció, han perdut, diríem, rellevància social, i aquí tenim els professors i tenim els metges, i anem a una reivindicació creixent d'aquests col·lectius que no es resignen a proletaritzar-se i a perdre poder adquisitiu cada vegada més. I ara veurem també vagues entre els metges. Clar, aquestes vagues tenen moltes conseqüències, no només individuals per cada un d'ells, sinó tenen conseqüències pel pressupost de la Generalitat, òbviament, perquè estem parlant d'aquests 70 euros, però aquests 70 euros a Cantàbria no serien res, perquè són bastant pocs els professors que hi ha. A Catalunya, a Madrid, a Andalusia, 70 euros per tots els professors, doncs és una quantitat que desequilibra un pressupost de la Generalitat, diríem, no? I l'altra qüestió important és que la naturalesa de les maneres de mobilitzar-se per aconseguir reivindicacions està canviant també, perquè ja hem vist que molts col·lectius tenen moltes dificultats per aconseguir cridar l'atenció, i la prova és que allà on hi ha mobilitzacions en aquest moment és només en les professions de les classes mitjanes enquadrades en un servei públic universal i general, i, en canvi, no hi ha protestes en col·lectius que també han perdut molt de poder adquisitiu i no han tingut aquesta capacitat perquè estan atomitzats, perquè no hi ha tanta...
I desprotegits.
Estan atomitzats i desprotegits. Sí. Sí. Jo crec que és interessant veure aquest fenomen més globalment, no només en la picabaralla entre el departament i el sindicat.
Sí, jo crec que quan va començar la vaga no vam tenir gaire consciència del que era, i que després va anar sumant suports per dues raons. Per la persistència de la mobilització dels mateixos professors, és a dir, veure tanta gent al carrer i veure tantes jornades de vaga, que no són fàcils per cap col·lectiu, fer tantes jornades de vaga, jo crec que això, bueno, va cridar l'atenció, que passa, hi ha un malestar, que és el que passa aquí. I per una altra banda, per errors del mateix govern. Jo crec que el govern ha tingut dos o tres errors greus, el més clar, el tema de la infiltració dels Mossos, però jo crec que un també, i un altre, el de negociar, en la meva opinió, el de negociar en Comissió UGT fora de la taula sectorial, però després també un de pròpia capacitat de saber contenir la manifestació, de la negociació, o de saber-la portar cap a la seva banda, no? Jo he vist una mena d'incapacitat del govern de poder seure's i negociar en termes que fossin més o menys raonables. Fins a fa molt poc anàvem a les rodes de premsa del govern i ens deien que no tenien res a negociar. Això és una mica estrany. Bé, dit això, arribats aquí, jo crec que la mobilització corre el risc de desnaturalitzar-se, de perdre una mica els suports que s'ha guanyat per si mateixa i per errors no forçats de l'altre. Crec que ja hem arribat al cap de carrer, crec que tot això que es deia de que s'havien de negociar moltes coses era un problema de model, bueno, És un problema, sobretot, salarial. Això no vol dir que no sigui d'altres coses. I això no vol dir que sigui un problema salarial, no deslegitima en cap cas cap mobilització. Si és que ja ens manifestem i ja ens mobilitzem pel tema salarial. 70 euros...
Sí, però vull dir que llavors és important emmarcar dins un conflicte laboral.
Efectivament.
Que és del que estem parlant.
Efectivament.
No dic perquè avui estem explicant que hi ha un problema de temperatures a les aules, molt, molt greu.
Correcte.
Hi ha nens que surten marejats. Ho explicava avui un article al País, que és desolador. Per posar molts altres exemples que podríem anar enumerant. Sí. Clar, vull dir que això no resoldrà.
Això no resoldrà, bueno, això.
Correcte. Vull entendre que no, perquè si això ho resol tot, no, llavors ja no entenc res de què m'estàs fotent aquests anys.
Clar, és que aquí jo crec que la gran qüestió és aquesta, no? És enquadrar-lo en el lloc on està.
I conflicte
està en
laboral.
En un conflicte laboral i en un conflicte que té molt a veure...
Que té a veure amb aquest...
Amb la aquesta, part salarial.
Sí, no, i amb aquesta situació de percepció de les classes mitjanes que no arriben a final de mes també sent tenint una carrera universitària, tenint
sí, un treball... Això afecta tota la societat.
Sí, ja
un comentari darrer sobre el tema de que jo crec que la portaveu d'USTEC ha explicat una cosa que no es correspon gaire. És a dir, a Catalunya els professors estaven cobrant menys que la mitjana, molt menys. Estaven en la taula de les comunitats autònomes, estaven en la taula baixa.
Sí.
La mitjana per un professor de primària eren 2.400 euros al mes. A Canàries eren 2.660, ¿vale? Sí. Són 260 euros.
Uns 300 de promig.
No arriba, entre el més gran i el
i més
petit.
Exacte.
Vale. Amb la part només autonòmica que el reclamen, ja estarien compensant aquesta part. És a dir, si després hi ha un complement per tots els estatals, a banda de la diferència que els compensen, no tornarien a quedar sota la taula. És a dir, que no quedarien per sobre. Ojo, no quedarien per sobre. Però quedarien per sobre del promig. I això s'ha de dir. A partir d'aquí, jo crec que reivindicar 70 euros, o 10, o 7, o 7 cèntims, és absolutament legítim.
Sí, sí.
Però sí que hem d'explicar a la gent la veritat. Els professors de Catalunya tenien tota la raó per dir que estaven a la cua, ara, en el canvi, no estaran a la cua.
És veritat que l'oferta que se'ls està posant sobre la taula, sense entrar justament a menys tenir, que puguin batallar per molt més, és d'arribar a un salari de 2.700 euros bruts al mes, és a dir, són 1.000 euros menys que el salari mig a Catalunya, en 3 anys. Que veurem també si la qüestió del calendari doncs, pot ser negociable per acabar tancant un acord. També diré que el problema que tenim a les escoles, i particularment a l'escola pública, és tan complex i tan gran que la part més fàcil de resoldre és la dels sous.
Sí, totalment d'acord.
És així, perquè si entrem a parlar del greuge comparatiu que hi ha de les hores lectives que es fan a l'escola pública i a l'escola concertada, que aquesta és... la gran qüestió, la gran qüestió. Bretxa que hi ha a l'educació d'aquest país, d'això no en vol ningú parlar. Ni en volen parlar els sindicats, ni en vol parlar la Conselleria d'Educació. Dit això, si a aquestes alçades, amb tantes negociacions, amb tantes vagues, no s'ha arribat a un acord, és perquè aquí les dues parts acumulen errors. L'Artur n'apuntava uns quants que comparteixo per part del govern. El govern ha menystingut la capacitat d'erosió que podien tenir els mestres en la seva capacitat de gestió perquè va menystenir els sindicats majoritaris, perquè va ser temerari a fer un acord amb Comissions Obreres i UGT i prescindint dels sindicats majoritaris. Ha comès també alguns errors en les últimes hores, és a dir, has de conèixer prou USTEC com per saber que no pots presentar una proposta com a definitiva i has de conèixer prou USTEC com per no plantejar un tràgala, perquè un dels punts de l'acord és que sí o sí han de signar l'acord amb Comissions Obreres i UGT. En comptes de negociar bueno, doncs, dos acords en paral·lel fixa,
també
i ja
aquí, aquí hi ha una llavors, guerra sindical.
Sí,
també,
sí, això, en això anava a entrar. En
això, nens que mentrestant...
En això anava a entrar ara mateix. Els pares i els que portem els fills a la pública ho coneixem de prop, donem suport a aquest increment salarial, que és legítim, que és just, i jo crec que s'ha de batallar per aquest salari. Però, sí...
No, jo també soc pare de pública
sí, i... Sí, no... d'acord.
No parlem en nom de tots els pares perquè...
D'acord, ja t'ho compro, t'ho admeto. Jo, com a mare, estic d'acord, no?, que hi hagi aquest increment salarial. Però també diré, què ha passat, perquè ens hem de preguntar què ha passat, perquè USTEC digués que tenien un acord a tocar ahir i que de cop i volta això se'n vagi de mares. No és només l'error de la Conselleria d'Educació, sinó que aquí també hi ha una batalla sindical. En les últimes hores... s'ha evidenciat com ha sorgit un nou actor no esperat, que és l'Assemblea Educativa de Catalunya, que són els que van promoure el tall de l'AP7 durant hores, el tall de la 2 durant hores. Aquest grup, que no està a la taula sindical, però sí que té una majoria de CGT a dins, ha començat a liderar una part de la reivindicació i USTEC no vol perdre el lideratge d'aquestes protestes. Jo entenc, que hi hagi aquesta batalla sindical, però el que no es pot fer arran d'això és que els alumnes i que les famílies siguin hostatges d'aquesta batalla sindical i d'aquesta reivindicació laboral. Que, insisteixo, una part de les famílies, Jordi Comilar explicarà per què no, però una part de les famílies reivindiquem que els salaris han de ser millors. Però també que ens preguntem, clar, un cop els mestres cobrin aquesta quantitat, l'escola pública d'aquest país serà millor o no serà millor? Començarem a parlar d'altres qüestions capdals, com la recuperació de la sisena hora, perquè aquesta educació pugui millorar?
Això que estàs dient, ho vaig dir literalment en un editorial i van caure, o sigui que vigila, Sara, sí. Perquè ara et caurà tota la cavalleria.
No, però és que, clar, com, jo crec que és de justícia dir-ho.
Bueno, però també hem de relativitzar les cavalleries, Hem de relativitzar les cavalleries.
Sí. Permeteu,
si saps que es pot puntualitzar. Endavant, Joan.
Oh, jo he fet una mica per fer debat amb la companya de municipi, diguéssim. No? És evident que estic a favor, no només de que s'augmenti el sou dels mestres, sinó que es pugin els sous mínims a tot Catalunya.
Sí, sí.
És a dir, hi ha un problema important, que és que es paguen sous baixos en aquest país. Que en amb això que estarem tots d'acord, llavors amb la contraprestació és on hi ha els desacords, val? I aquí és on probablement jo com a pare, jo tinc una filla a la pública i una filla a la concertada, val? Com a pare no vull ser posat gregàriament a favor d'un conjunt concret, perquè tinc molts matisos i algunes contradiccions. Per tant, en aquest sentit jo crec que és bo poder... Per això t'he volgut fer la cunya, evidentment que estic d'acord en que es pugui pagar més, I ara començo pel final, val? Perquè algunes coses ja s'han dit, és a dir, jo aquí ho vaig dir, em sembla al·lucinant que estigui defensant l'USTEC quan vaig veure el to prepotent de la conselleria, quan vaig veure que es feia passar un acord en els sindicats, que en ensenyament són minoritaris, com un acord sindical entre el govern i els sindicats, evidentment, quan es van infiltrar Mossos d'Esquadra en una reunió de profes, clar, tot això m'ha semblat unes animalades per part del departament, que en tenies, que l'altra part estigués molt enfadada. D'això han anat passant les setmanes, talls d'autopista, talls de carreteres, exàmens finals que s'han apilonat 3 exàmens en un sol dia perquè els nens els poguessin fer, perquè els altres dies els professors estaven de vaga. És a dir, tota una sèrie de coses que arribem a les entrevistes d'avui, que escoltes la consellera i escoltes la representant sindical. Jo crec que els sindicats estan perdent el relat. És a dir, tinguent l'oportunitat de liderar... han tingut molts motius per poder liderar aquesta protesta. Les escoltes avui a les dues... jo crec que hi ha una part del relat que l'estan perdent, perquè han acabat dient que això és una demanda laboral i que ara el punt de desencontre són 70 euros, que per un seran molts i per l'altre seran molt pocs. No? És a dir, ella diu 70 euros són molt, però pel departament no són res. Pel departament et diu, després d'haver pujat tant, ara 70 més, quasi bé no hi puc arribar, etc. Per què? Perquè ensenyament és la segona partida del pressupost de la Generalitat. Llavors, aquí també nosaltres... I aquí és on hi ha els meus dubtes, val? Per què? Perquè si ara féssim la mateixa taula debatent sobre el model que per mi s'ha imposat una mica per la porta del darrere de l'Escola Inclusiva Catalunya, tant el govern del PSC com la portaveu de l'USTEC estarien aferrissadament defensant el model. I jo em temo que aquest model no ens el podem pagar actualment. I aquest, per mi, és la reflexió que cal fer. És a dir, si ningú fa la reflexió sobre per què el model no aguanta, tots tenen raó. El govern diu, jo no puc pagar més. I els treballadors et diuen, doncs jo no aguanto més. I
acabo.
I l'altre diu, i és que a més a més, no vull pagar més, sinó que vull que em donguis més ajuts, menys per aula, etc. Llavors és, amb tot aquest merder...
Potser el sistema inclusiu no és el millor mètode.
No, cuidado.
Estic preguntant.
Només dic que s'ha sotmès el sistema educatiu de Catalunya a un canvi radical i de cop, i que els follons que estan havent-hi en aquests moments ningú posa atenció en el model.
Ja, però...
I només acabo. I que a part de la radicalització, faig dos apunts només sobre el panorama, És a dir, jo crec que hi ha hagut un relleu de lideratges generacional dintre el sindicalisme dels professors de Catalunya. Crec que això ha fet que radicalitzin algunes postures. Va molt en els signes dels temps. Arribar a acords es transmet en debilitat. I, a més, sempre que parla la portaveu del sindicat, diu, però tot això ho hem de sotmetre a consideració del col·lectiu. Llavors, quan tu tens sindicats que constantment han d'anar a l'assemblea, això complica molt la negociació, però que, a més, ara n'ha sortit un altre encara més radical que fa que l'USTEC no pugui recalcular la ruta. Per tant, això ens porta a un enrocament perillosíssim. I només un últim apunt, que no tenia previst dir-ho, però com que la Sara ho ha dit, doncs ho dic. La concertada ni molt menys és el problema del sistema educatiu de Catalunya. La concertada representa el 30% del sistema. Per tant, si tu quan tens un sistema que és la segona partida del pressupost, creus que el problema de tot és el que representa el 30%...
Jo no l'he situat com a problema, eh? He dit que hi ha un greuge comparatiu.
Depèn de què et miris. Com sempre, depèn de què et miris.
Jo crec que els resultats estan demostrant que a nivell de...
Mira si t'ho poso fàcil. Mira si t'ho poso... Si
que a nivell, diguem-ne, de continguts que acaben assolint els alumnes, doncs hi ha una desigualtat evident, no? I perquè es va retallar la sisena hora.
Llavors hi ha una cosa. Llavors hi ha una cosa. Quant val una plaça primària a l'escola pública? 5.000 euros. Quan val una plaça, a la mateixa plaça...
Quines cargues socials... 5.000
euros és que paguen els pares.
Un moment.
El mateix.
Llavors, sí, però qui suporta les cargues socials?
Milagros, que t'ho poso molt fàcil.
Sí.
L'escola pública val 5.000 euros la plaça. L'escola concertada, 2.500. Vale?
T'has segur que...
Seguríssim.
El 2.500 el paguen els pares.
Mireu l'informe del síndic de Greuges.
Sí, i l'altre 2.500 el paguen els pares. De forma il·legal. De forma il·legal.
Que ho pagui la Generalitat.
No, perquè...
Perquè surt la plaça molt més barata.
Perquè assumeixen les mateixes càrregues.
La igualtat és aquesta. La igualtat és aquesta.
Si pagui la Generalitat i ho internalitzem.
Milagros.
No, jo, el tema de l'escola de la inclusiva, en aquesta negociació hem vist que hi havia diferents sindicats i diferents posicions. I jo he sentit alguns dies les intervencions del sindicat dels professors de secundària i m'han posat una mica la pell de gallina, t'haig de dir, eh? Perquè de quin model estem defensant? Estem defensant un model d'aparcar en centres especials aquells nens que no siguin una normalitat que, per altra banda, haurien de veure què definim per normalitat avui, eh? Avui? És a dir, no. A veure, el tema de l'escola...
Com anava l'escola abans?
No, és que la idea... És que l'escola idea... anava abans a base d'expulsar a tots els que no seguien.
Hi ha una idea que no és real, que és...
Però, no, es digui que... No vull... Sense entrar en detall del procés... No, jo només dic... No pot existir una escola que sigui d'entremig d'impàs...
Sí.
Que sigui, que sigui una escola pròpiament inclusiva, que sigui...
Si pogués acabar l'argument, llavors ja respondria això. La qüestió és... A veure, una escola inclusiva és un model en el que els nens que tenen alguna dificultat, la que sigui, poden fer l'escolarització enmig dels altres nens. Perquè això beneficia a tota la comunitat. El nen que té les dificultats i els altres nens. Evident. Perquè la diversitat de la vida el portarà a conviure amb tots aquests. Ara, una escola inclusiva és veritat que és un model que requereix uns recursos. I si s'aplica aquest model sense els recursos, òbviament llavors ataquem el model. Però el model no té per què ser dolent. Si té els recursos, deixa'm. La prova és que estem parlant de que s'incrementaran en 6.300 professionals en aquest acord. 6.300. Que això què vol dir? Que fins ara ha estat funcionant sense aquests 6.300 que eren necessaris perquè funcionés el model inclusiu.
Això que s'ha canviat de cop el model.
L'altra qüestió important. Aquí barregem dos conceptes. Un és necessitats educatives especials i un altre és inclusivitat, la diferència. A veure, hi ha molts nens que tenen disfuncionalitats físiques, mentals, els que siguin, que s'han d'atendre, tenen dret a ser ben atesos. Aquests nens, alguns poden incorporar-se a l'escola pública, al conjunt de l'aula, i uns altres necessiten tenen unes deficiències tan grans i uns problemes tan grans que la millor manera d'atendre'ls és atendre's en un centre específic.
Que existeixen.
I se n'han tancat molts.
El compromís és a mantenir-los.
Sí, sí.
A mantenir-los i que aquests nens estiguin ben atesos en aquests centres. Ara, cuidado, perquè quan estem parlant de que no volem l'escola inclusiva, en realitat estem negant els canvis que s'estan produint en la societat.
És això.
I en la societat s'estan produint canvis en el que cada vegada més nens... Cada vegada més nens tenen, diríem, dificultats d'aprenentatge per raons que són de dues naturaleses i que no volen dir aquests nens que necessiten escoles especials. Primera, per raons socials. Hi ha nens que tenen dificultats de seguir l'escolaritat, entre ells tots els immigrants que arriben a mig curs de sistemes educatius que no tenen a veure res amb els nostres.
i que venen amb unes carències enormes, que a més no dominen la llengua i que a més tenen dificultats per entendre el professor. Això, aquests nens necessiten recursos especials, però no perquè tinguin cap, diríem, dificultat en si mateixos, sinó per les dificultats socials. I després, en els darrers anys s'ha incrementat molt, i això hauríem de veure, perquè jo, que segueixo molt atentament els temes de salut pública, no hi ha conclusions sobre les causes, però és veritat que s'estan incrementant els diagnòstics de trastorns de la conducta a l'espectre autista, diferents desenvolupaments, diferents ritmes del neurodesenvolupament que també requereixen atenció especial. Això, si algú plantegés que tot això ha de sortir de l'aula, què quedaria en l'aula?
No quedaria res. És que jo crec que es barrellen dues coses que no es poden barrellar. Es barrella el creixement de neurodivergències de tota mena, amb més i menys problemàtiques que poden tenir des de persones absolutament normals fins a persones que requereixen una ajuda per l'aprenentatge, però absolutament dins de l'aula i absolutament normals, a persones que tenen greus problemes que han de ser atacats de forma específica.
És que, perdoneu, però...
És que al principi moral estem tots d'acord amb el principi moral.
Un exemple que vam entrevistar fa uns mesos en aquest programa. Vam parlar amb una escola a Ciutat Vella que ens deien a l'aula, que jo tinc una professora, es parlen 37 llengües.
Sí, però això 37.
Això té a veure amb l'escola exclusiva?
No,
això té a veure amb la diversitat, no amb l'escola inclusiva.
Estic posant un exemple perquè entenguem com aquest exemple n'hi haurà molts a Catalunya. I deia la professora, jo no puc donar a l'abast d'intentar... perquè hi ha gent que no entén una llengua, l'altre no entén l'altra, per tant, tot això és molt difícil, perquè tampoc tenim...
És normal, llavors, això és un problema del model.
La Generalitat no et pot posar els recursos per cobrir això.
Però això no és d'escola inclusiva, eh?
No, un moment. I l'aula no pot garantir... La professora no dona l'abast. Llavors, com solucionem aquest problema, aquest exemple concret?
D'acord, aquest és un problema concret que es pot tenir.
Aquest n'és un.
Sí, no és el més greu. El més greu és per desigualtat de renda.
Jo només volia dir...
És la bretxa més gran. És la desigualtat de renda. Si és que tenim, si en aquests moments tenim un 33% de famílies que estan en una situació de risc de pobresa, vol dir que cada vegada tenim més alumnes a les escoles que estan en una situació d'estar vivint en una habitació amb la seva família, que, per exemple, són expulsats dels seus barris perquè no poden pagar el lloguer.
Suma-li
tot
això.
Tot això,
no, és que la principal desigualtat que tenim en aquests moments a l'escola és per motiu de renda.
Tot això,
i perquè un nen que està vivint en una habitació amb la seva família no li pot requerir una excel·lència a l'hora de fer un examen d'anglès.
La llengua catalana no és una llengua ja de cohesió,
per exemple.
I per tant, ja no hi ha un element central que uneixi... És a dir, tot això va descohesionant les aules.
La Milagros amb això ha fet una trampa, que és intentar que aquells que discrepem del model ataquem el principi moral.
No,
i això vol
res a veure.
I això
un
vol
model
dir...
de com integrem a la gent que té més problemes. Ni moralment millor, ni moralment pitjor.
Sí.
Perdoneu,
el canvi... Però no tenim els recursos, què fem?
Però és que recursos també
exacte,
són...
Exacte, Sara, estic d'acord amb
tu. Tu hauràs de buscar recursos per també tots
per
els nens, estiguin com estiguin. Has de garantir a tots els nens. I pedagògicament està claríssim i demostradíssim que la inclusió és el millor sistema. I això és el que apliquen a molts països, excepte en els casos que no poden seguir.
Pensar que és més car, pensar que aquest model és més car que tenir escoles especials, tampoc no és tan així.
Les escoles especials, si són per raons socials, són escoles segregadores.
Sí. Quan Meritxell...
I el que fa és separar els alumnes per renda i per classe social.
Quan la consellera Meritxell Ruiz i després Clara Ponsatí van posar el decret inclús sobre la taula, ni estaven... Que van ser aquestes, eh? Ni estaven parlant de temes morals, ni estaven intentant fer un gir increïble a l'educació en termes woke i no sé què, ni estaven dient anem a fer això malgrat no els posem els recursos. Estaven fent un model que semblava que tenia més a veure amb com estaven els temps, amb el signe dels temps, que anaven a favor de la investigació educativa i que no... realment hi havia de ser consens a l'educació.
Ja, però podem veure que això no ha funcionat.
Evidentment.
Vale.
Però
doncs ja està.
Hem d'avaluar-lo bé.
Vale.
Hem
de
funcionar. Hem de donar l'oportunitat de funcionar. Perquè una cosa és posar-ho sobre el paper i l'altra cosa és traslladar-ho amb els recursos suficients per...
Llavors, el recurs
suficient... Que sigui un model que garanteixi la igualtat d'oportunitats.
Catalunya té els recursos suficients per assumir el que això disposa? Sí, és una qüestió de recursos. El canvi radical, quan tu dius, escolta'm, què ha canviat tant l'escola els últims anys? És que ara...
Canvia la vida i la societat.
D'acord.
I l'escola, per tant.
D'acord. I s'ha decidit que l'escola ha de donar resposta a tot.
quan, faltaria, perdona, sempre havia estat això.
Quan, no, abans l'escola donava resposta a l'autoritat del mestre,
no,
als resultats quan, acadèmics quan i a l'excel·lència.
Quan donava
absolutament,
resposta a això?
Absolutament.
En quin moment donava
i en el moment en què es decideix que l'escola s'ha d'ocupar de tot, de la pobresa, de l'alimentació, de la immigració, dels...
Bueno, però i què faràs amb tot això? És que no educaràs aquests nens?
Milagros, no em facis dir coses que jo no dic.
Bueno, però
dic
jo te pregunto.
S'ha intentat, s'ha
com
intentat,
educaràs aquests nens que tenen aquests problemes?
Dic que s'ha intentat posar una proposta generalista per al moment amb més diversitat de tot. I han dit, escolta, per això que és tan diferent i tan canviant, ara farem una única proposta.
Després
i això
una...
ha fracassat. Això ha fracassat, clarament.
Després hi ha un altre tema,
sí,
perdona.
Vull saludar també professors. Però digues,
sí,
digues,
sí, no, a tu. Tu posaves l'exemple d'aquest centre que es parlava 30 i tantes llengües. Això és un tema diferent. En alguns centres, d'alguns barris, fruit de la segregació social i urbana, les escoles d'aquests barris tenen un nivell de diversitat ingestionable. Ingestionable amb els recursos que tenen. Perquè, clar, aquí la gran pregunta que ens hem de fer en els centres d'alta complexitat, i aquest debat ja es va suscitar en la famosa experiència del B9 de Badalona,
sí,
si tu tens un centre en una comunitat en el que la diversitat de tota mena és la norma, no pots fer una tasca educativa que incorpori a la norma, perquè la diversitat és massa gran i massa extensa. Per tant, en aquests centres el tractament ha de ser un altre. Segurament no només amb més recursos, amb més recursos docents, amb més capacitació docent, segurament. I probablement l'única solució al final de tot és que no hi hagi centres segregats d'aquesta manera. És a dir, això és una patologia social que tenim fruit d'un desenvolupament urbanístic i social que segrega les comunitats.
La Mary Marí és directora de l'escola Vicenç Vives de Roses. Mary, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què li sembla el debat que estem tenint? No sé com ho veu vostè, que ho viu dia a dia.
Bueno, el dia a dia és molt difícil. Nosaltres creiem moltíssim en l'escola inclusiva, però l'escola inclusiva amb recursos. Certament creiem que sí, que la diversitat és el millor lloc i la millor manera d'aprendre, però sempre amb recursos. Perquè aquests nens i nenes, tant per les dificultats que tenen, tant siguin socials com siguin educatives, com neurodivergències, necessiten especificitat d'atenció, i això només es pot fer amb recursos. És així.
Perquè, ara mateix, per exemple, a la vostra escola, quantes llengües es parlen?
Doncs la nostra escola potser es parlen unes 15 llengües o així.
Això també és una dificultat afegida. Dèiem també la qüestió social, parlaves, destacaves, no?, les diferències...
És una escola de màxima complexitat, on hi ha molts informes de dificultats socials que tenen alguns problemes i dificultats a casa, però això es tradueix també amb un desenvolupament no normalitzat de la persona. Si a casa tens una complexitat que quan ets un nadó no reps els mateixos estímuls, el teu cervell no es desenvoluparà igual. Vull dir que les diferències socials acaben sent també diferències cognitives i diferències físiques, fins i tot.
Ah. Bé, l'escola, Vicenç Vives de Roses, a banda de ser notícia perquè és una escola d'alta complexitat i perquè també està afectant, diguéssim, les causes generals que ara estem explicant, va ser notícia ahir perquè ahir veu arribar els 39 graus a l'aula.
Sí.
39 graus, fent classe.
39 graus, sí. El nostre parvulari està construït sota unes claraboies i llavors simplement som com si fos un hivernacle.
I veu poder fer classe?
No, moltes vegades, segons a quina hora, ja no pots fer classe, t'has d'inventar doncs, sortir al carrer, fer jocs d'aigua, que els nens es mullin la cara, que es mullin les orelles, que es mullin el cap, i bueno, anar sobrevivint, que a l'escola volem educar amb el cor, volem educar integralment a les persones, i no sé, amb els adults, amb la seva feina, molts no anirien a treballar a 39 graus i tenim exposats els tresors més grans de Catalunya a aquestes, bueno, condicions deplorables, si crec.
Sí, és que tinc més trucades.
Nosaltres també, no? Però és que nosaltres, moltes de les vegades, ens fem nostres els nens. Sempre diem, són els nostres nens, ja sé que tenen pares i mares, però quan són nosaltres, a banda d'educar-los, doncs hi tenim cura i guarda durant aquesta hora. No?
39 graus a una aula, doncs és evident que no es pot fer classe. Sí,
no,
sí.
No es pot fer classe. Surs al carrer, però al carrer tampoc tenim ombres.
No, al carrer no hi ha ombres.
Algunes ombres les tenim, però no masses. i bueno, pues sobrevivim. Sobrevivim en aquestes altes temperatures, deixem de fer molta feina. Sí, tenim la mateixa complexitat, les persones que tenen dificultats també estan més nervioses, bueno, tots en general estem més nerviosos, no? Quan fa calor, quan sues, i això, bueno, i s'ha fet aquesta iniciativa per denunciar una de les tantes coses que fan, que impossibiliten la bona feina dels docents, que sempre, bueno, amb vocació ho intentes pal·liar, però amb vocació no es pot pal·liar tot.
Arriba
un moment que la vocació no ens arriba per tot.
Ja. Doncs una abraçada molt gran, gràcies.
Moltes gràcies, vinga.
És fantàstica. Adéu. També com es nota la vocació quan un mestre parla, perquè la Mèdia ara... Fera, que no et sentim, obrim el micròfon.
Quan sents parlar professors així, és que veus que tenen el valor que tenen entre mans aquestes persones,
sí,
no?
Sí, absolutament. Deia que hi ha una plataforma, és la plataforma Aules que Cremen, que està denunciant que ahir es van superar aquests 34-35 graus en molts punts del país. Rosa, sentíem ara 39 graus. L'Aleix Vidal és mestre de l'escola Mugent de la Roca del Vallès. Aleix, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I ets un dels impulsors d'aquesta plataforma, Aules que Cremen. Per què ho heu generat, això? Per què ho heu creat?
Mira, abans que res volia dir que no sé quanta gent de la que hi ha aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio ha estat a una aula últimament, però s'estan dient coses, moltes coses, des del desconeixement absolut de com funciona l'educació pública avui en dia, i la concertada, i la doble línia, que en podríem parlar llargament, i que sembla més una tertúlia de futbol en què tothom es creu entrenador, val? Això vagi per davant. Després, la meva companya, evidentment...
I reflexionaré, doncs, Aleix, i reflexionaré.
Restua tota la dedicació que deixem als docents a les aules, perquè és molt gran i sempre se'ns omple la boca quan parlem dels mestres en particular, que ostres, que tenen molt de vocació i que el que fan amb els alumnes és fantàstic, però després, quan es parla en general, se'ns tira els lleons, des de l'administració fins als polítics i també des dels mitjans de comunicació moltes vegades, se'ns posa a l'últim grau de la societat perquè són els que tenen moltes vacances, els que no hi ha manera de que només es queixen, val? Llavors m'agradaria defensar la figura del mestre vocacional i el professor professional, que estem treballant a les aules en unes condicions molt deplorables, en molts aspectes, i per això estem sortint al carrer, en molts aspectes, perquè l'educació pública no funciona, perquè falta finançament, i també un dels aspectes són els que hem vingut a denunciar amb la plataforma aulesquecremen.cat. Si vols, t'explico una miqueta el que estem fent.
Sí.
En aquesta plataforma hem instal·lat diferents escoles, professors, jo soc coordinador digital de l'escola on treballo, llavors tenim certa facilitat en conèixer els dispositius d'electrònica que ens ha dotat el departament, perquè fem robòtica amb els alumnes, perquè tenim temps de fer de tot, sí? Totes les condicions, però també hem de fer robòtica. Llavors, hi ha unes plaques que es connecten a internet i poden... hem fet unes plaques que ens van donar que poden fer moltes coses. El que hem fet és connectar aquestes plaques amb un sensor de temperatura i van informant de les temperatures de la nostra web, que recullen les temperatures cada 5 minuts i recull la temperatura. Hi ha escoles que han instal·lat un sensor en una aula, n'hi ha que n'hem instal·lat 5 o 6 a diferents aules perquè la mostra sigui més representativa. Ara mateix som unes 146 escoles connectades de tot el territori. Hi ha un mapa on es pot veure que la representativitat és bastant gran. Ahir, 125 centres, les aules de 125 centres, dels 146 que tenim connectats, superaven la temperatura legal a la que es pot fer un treball sedentari. Dic això perquè la llei de protecció de riscos laborals protegeix els professionals, els treballadors. Nosaltres volem protegir els alumnes, però resulta que no hi ha cap llei ni cap... No els empara per enlloc, els estudiants i els alumnes. Els menors, que és el col·lectiu més fràgil de la societat, igual que la gent gran i malalts, els menors no estan protegits a nivell climàtic a les escoles. I això els pares i mares d'aquest país ho han de saber. Tenim els nens a 33, 34, 35 graus durant 5-6 hores al dia. Estan marejant-se. A l'Instagram de Aules que Cremen, per la setmana passada amb 800 seguidors, ara mateix són 3.000, i ens pullen els missatges privats de gent que ens explica, professors i mares que ens expliquen, alumnes que han hagut d'abandonar la classe per lipotímies, per marejos, sang al nas. No et puc explicar com tinc el mòbil de notificacions de gent que em passa fotos d'aules amb termòmetres, de situacions esperpèntiques que està vivint l'educació pública en aquest país. No només ens falten mans, ens han de baixar les ràtios, perquè no podem donar tot, perquè tenim alumnes amb TEA que no tenen ni llenguatge, que la inclusiva està molt bé, ho esteu explicant, és on han d'estar els nens. Tots els nens han d'estar a l'escola. Però hi ha models d'inclusiva amb una inversió o amb una altra I també hi ha models d'escolarització compartida, perquè, clar, el model de l'escola especial, que també és molt bo per algunes coses, és molt car, perquè la ràtio és molt baixa i és molt car. Però com que aquí els diners estan per posar pantalles digitals a les aules o per posar aires acondicionats al Departament d'Educació, als despatxos, a la ràdio, als museus, a les biblioteques, per tornar al tema de les temperatures, a tots els espais públics hi ha aire condicionat. La societat no es fa càrrec de del que passem a les aules perquè no se'n poden fer la idea, perquè qualsevol lloc on vas, al metro, al Capravo, a tot arreu hi ha aire condicionat. Us convido... De fet, ahir, des d'Aules que Crema, em vam convidar, perdoneu, però és que és molt gros el que està passant i la gent no se'n fa la idea. Ahir vam convidar els sindicats, el comitè de vaga, i a la consellera, des d'Aules que Crema, a fer avui la negociació a una aula de qualsevol escola del país.
Està bé, sí, sí.
I veuràs com signen, en 30 minuts tenen un acord signat.
No, ja. No, però és que, a més, això que dius, Aleix, està bé, perquè al final la climatització de les aules és un tema que és recurrent, que anem parlant de tant en tant, però no ha format part del nucli d'aquestes negociacions, per exemple, entre sindicats i govern, no? I aquí, és on també s'ha de posar l'accent, perquè si no estem...
Per què, Ricard? Perquè en 3 setmanes el problema s'ha acabat. I aquí estem des del 2022, quan va haver una onada de calor impressionant al maig.
És això, dura 3 setmanes i al setembre ja se n'oblida, no?
Exacte, sí, tu has d'imaginar-te un despatx al Departament d'Educació, aquests mestres que es queixen per tot, aguantem-los 3 setmanes, que això està tancat, i al setembre, bueno, els hi fotrem el curs, que comencin més abans, que clar, no fa calor ni res al setembre, saps? O sigui, l'única mesura que ha pres el Departament és enviar uns ventiladors que no arriben a totes les escoles, encara hi ha moltes escoles on no han arribat, que l'únic que fan és moure l'aire calent. No serveixen per res. Tu digue-li a un hospital que pagui l'aire condicionat per sostenibilitat i que posi ventiladors. Eh? Que tanquen l'hospital l'endemà?
Sí, sí.
Doncs les escoles no haurien de tancar ja. Tenim milers de nanos amb unes condicions que ningú suportaria a la societat. Doncs això és el que hem vingut a fer amb Aules que Cremen. Posar sobre la taula això com una cosa més de la infame situació en la que està vivint l'educació pública, perquè això no pot ser. I el curs no s'acabarà. No s'acabarà amb vagues, amb mobilitzacions, amb tallar carreteres, el que calgui. Això és denigrant, que els governs governin a 4 anys vista. Jo d'aquí 4 anys ja me n'aniré. El 2029, l'augment aquest de sou o les noves condicions de plantilla que posem, ja veurem el proper que les entomi, com les entomarà, i els nens que vagin patint calor, que ja... Bueno, esto antes ja passava, saps? I no, perquè el canvi climàtic és increïble i la situació que tenim a l'aula...
39 graus ahir a Roses, com estàvem explicant, doncs és infernal, no vam poder fer classe.
Tu veus el número, bueno, veus el número, però...
Vés-hi allà a tantes hores, sí. Aleix Vidal, gràcies. Una abraçada. Gràcies.
Vinga, adéu.
Avui ens acompanya també al matí de Catalunya Ràdio el diputat del Partit Popular al Congrés, Nacho Martín Blanco. Bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia.
No sé com estàs seguint tot el que està passant també a les aules del nostre país.
Doncs amb molta preocupació i molta solidaritat cap al col·lectiu dels professors, perquè realment crec que és un dels col·lectius més maltractats per la nostra societat i sobretot crec que és un dels col·lectius més importants per la societat catalana i del conjunt d'Espanya. I durant molts anys han estat els grans oblidats de la nostra política, de la nostra societat, i crec que hi ha moltes coses que s'han de fer en la nostra educació. L'educació catalana, per desgràcia, ha demostrat en els últims anys un desenvolupament, un rendiment que és molt millorable quan es duen a terme proves com les proves PISA, PILS i altres proves de l'avaluació del desenvolupament. Per tant, des del màxim respecte cap al professorat, que crec que mereix tot el nostre reconeixement i tot el nostre agraïment per la tasca que fan, crec que hi ha molta cosa a fer des de la política. Entre altres coses, recuperar l'autoritat dels mestres a les aules. Primer i fonamental. Després, recuperar el prestigi de la carrera docent, potenciar aquesta carrera perquè els mestres tinguin incentius per continuar creixent com a professors i com a ensenyants dels nostres alumnes. Després, tenir un currículum autènticament, realment clar. Recuperar les avaluacions al conjunt del nostre sistema educatiu, avaluacions per saber com s'està rendint, quin és el rendiment que estan tenint les nostres escoles, perquè el que no pot ser és que hagin descartat tot el que té a veure en el nostre sistema educatiu amb el mèrit, amb l'esforç, la cultura de l'esforç, la cultura del mèrit, que estem dient que de facto està prohibit repetir curs, que de facto està prohibit gairebé suspendre una assignatura perquè estàs d'alguna manera frustrant els alumnes. Amb tot el respecte cap als sentiments dels alumnes, estem construint amb aquest sistema educatiu de les noves pedagogies un sistema molt perjudicial, contraproduent, de fet, pel creixement i pel progrés de la nostra societat.
Que parlem molt aquests dies dels joves, en aquest cas de les escoles, dels nens i nenes, també dels joves, no? I parlem molt també de com es van canviant les ideologies polítiques dels joves. És una conversa que ens agradarà tenir amb vostè. Vostè, que és un home d'ordre, ha d'entendre que la publicitat és prioritària. Per tant, ara tornem.
Òbviament.
I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què, t'imagines tenir aquell televisor de gran polzada que tant t'agrada per mirar el futbol? O el mòbil d'última generació que acaben de llançar? O aquell nou sofà que et quedarà genial al menjador? O la consola? O el videojoc que estaves esperant? Fes-ho tot realitat amb el finançament 100% per a clients amb targeta El Corte Inglés. El finançament que més bé et va. Mira, tens fins a 12 mesos per pagar. TAE 0% sense interessos. Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports, consoles i videojocs. I molt més, amb avantatges com el servei carta de compra. Activa'l i així ho pots finançar tot en un sol tiquet. Aprofita el finançament total a la botiga web i app del Corte Inglés, el finançament que més bé et va. I fer realitat els teus somnis. Només fins dimecres 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. Ah, i recorda una cosa. Aquest diumenge, les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les teves compres amb comoditat. I res més per avui. Molt bon cap de setmana.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Diu que hi havia un pare que cada dia, quan el seu fill sortia de l'escola, el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
Només pel fet de comprar el cupó diari?
Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
Mira que bé!
Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
És tan tendre amb mi, Di!
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Em fa estrac hipoteca de BBVA, veig la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
Perdoni, que ens acabem.
Mira, un altre.
És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
A casa nostra hi ha centenars d'escoles i instituts segregats.
El sistema vol que l'immigrant vagi junt a la mateixa escola.
I això té conseqüències.
Estudiar en escoles segregades fa que la integració sigui molt més difícil, perquè ets l'altre, ets diferent.
Les escoles dels altres. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tots els marroquins roben.
Ens treuen treball.
Com a trans et veuen com un monstre.
El propietari no vol jugar a una persona gitana.
Aquest amb un trastorn mental és violent.
Una soledat, la gent gran.
Són gent que roben.
Paràcid, marimatxo.
Però si estic solo.
Puto mono.
Terroristes.
Ve a menjar plàtan.
Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta en les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del País, Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punès, Arturo Puente, l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal, i la periodista del periòdico, Sara González.
I també ens acompanya avui el diputat del Partit Popular al Congrés, Nacho Martín Blanco, parlant del que està passant amb l'educació al País, però més que res també li volia preguntar avui per aquesta polarització que està vivint la política espanyola. No sé com ho està vivint vostè des del Congrés dels Diputats.
Doncs amb preocupació. Jo crec que la polarització no és un fenomen que emergeixi d'una forma sobrevinguda i inesperada, sinó que és una voluntat deliberada, una estratègia deliberada per part del president del govern d'Espanya, el senyor Pedro Sánchez, que ho va dir clarament en el seu discurs d'investidura, que per ell era fonamental erigir un mur entre la seva majoria de govern i la resta dels espanyols. A mi em preocupa molt aquesta deriva guerra civilista, aquesta deriva caïnita que protagonitza, que caracteritza, que presideix la nostra vida pública, perquè crec que un país dividit és un país que té molt poques possibilitats de reeixir, que té molt poques possibilitats de fer coses importants i de progressar. Per tant, ho visc amb molta preocupació, perquè a més cadascú és com és, i jo sóc una persona que intento ser respectuosa amb l'adversari polític, que intento donar arguments constructius, i francament no veig el nostre debat públic amb una tendència cap a la raonabilitat.
Li recorda l'època del procés?
En part sí, jo crec que hi ha una tendència cap a la radicalització de les posicions i efectivament em recorda aquesta sensació d'impossibilitat d'arribar a grans acords, d'impossibilitat d'arribar a grans consensos entre les grans forces d'àmbit nacional, com ho era en l'àmbit del procés, en l'àmbit autonòmic. I crec que això és una molt mala notícia i efectivament, a més, jo crec que alguns dels actors que formen part avui de la política espanyola són alguns dels actors principals de l'època del procés. La importància que té avui encara una figura com Carles Puigdemont a la vida pública espanyola, la importància que té avui encara Oriol Junqueras a la vida pública espanyola, jo crec que és una manera de fer política que és abocada a la confrontació extrema, a la confrontació caïnita i al fet de dir que nosaltres som els bons i els altres els dolents, dolentíssims, els quals s'ha de criminalitzar i fins i tot deshumanitzar.
I la presència de Vox, creu vostè que contribueix a pacificar o augmentar encara més aquesta polarització?
Bé, jo crec que la situació política que hi ha a Espanya té diversos símptomes i és evident que diversos actors formen part d'aquesta polarització, formen part d'aquesta propensió a mirar l'adversari com un enemic polític i des del punt de vista del debat públic això acaba generant una impossibilitat per arribar a grans acords, per arribar a grans consensos. El que jo crec, sincerament, és que moltes vegades es posa l'accent sobre un partit, en aquest cas Vox, i no es té en compte tot el que, abans de l'arribada de l'emergència de Vox al debat públic nacional, s'havia produït. Entre altres coses, una radicalització extrema de l'esquerra, una radicalització extrema del que en algun moment de la història va ser un nacionalisme moderat. Ara tot són posicions de màxims, i això afecta a tot l'espectre polític d'esquerra a dreta.
Per tant, també el Partit Popular, vol dir.
Bé, jo crec que el Partit Popular, amb tots els seus defectes, que els té, ha demostrat un sentit d'estat, una voluntat de mantenir la política dintre de criteris i paràmetres de raonabilitat, sense insultar l'adversari, sense menysprear l'adversari polític, sense criminalitzar-lo i deshumanitzar-lo, com tot sovint es fa des d'altres posicions.
Però aleshores, si la situació és tan greu, si el Partit Popular és un partit d'estat, per què el Partit Popular no lidera aquest canvi? Per què no fa una moció de censura?
Bé, jo crec que aquí és legítim posar sobre el Partit Popular tota la responsabilitat d'acabar amb aquesta situació que tenim a Espanya, però convindràs amb mi, Ricard, que hi ha altres actors que potser tenen, jo crec, ho dic amb una certa ironia, jo crec que tenen, sens dubte, més responsabilitat. El primer és el president del govern d'Espanya. El president del govern d'Espanya sortia ahir a la roda de premsa al Vaticà amb una intervenció que em va semblar certament esparverant, perquè feia broma dient que li deia un company de partit, referint-se a Page i ridiculitzant-lo, li deia que convoqués eleccions que segur que tindria un resultat millor, que ampliaria la seva majoria al Congrés, i que ell no ho feia. Ell era un home tan honest, tan noble i tan altruista, que no ho feia perquè no volia prendre decisions d'aquestes característiques, no volia convocar eleccions per una raó partidista. Em va semblar realment d'una falta de contacte amb la realitat, d'un cinisme, la seva declaració, perquè estem davant d'una situació tremenda, amb el seu partit absolutament cercat per la corrupció, la seu del seu partit a Ferraz escorcollada per la UCO, el seu padrí polític Zapatero envoltat de casos de corrupció, tràfic d'influències, organització criminal, tot el que ha passat amb els seus números 2, Santos Cerdán, Ábalos, tot el que envolta el seu entorn familiar, el seu germà ahir a la banqueta dels acusats, la seva dona també al caire de ser jutjada. Doncs amb tot aquest panorama, que un president del govern d'Espanya es permeti fer broma i encara ridiculitzar la idea de convocar eleccions, a mi em sembla d'una falta de contacte amb la realitat i d'un despotisme que em preocupa.
Però Rajoy tampoc ho va fer en el seu moment, no? Amb una sentència judicial clara, contundent, va ser una moció de censura articulada en aquest cas pel PSOE sense majoria en el primer moment, quan la va presentar, després va aconseguir la majoria a l'últim moment, i és el que va provocar el canvi polític, no? Per això també, al final, la sensació que té molta gent és que tant uns com altres acaben fent una mica el mateix quan són al poder, no? Intentar quedar-s'hi fins al final i també esquitxats tots pels casos de corrupció. Aquesta sensació de que tots són una mica el mateix, no li preocupa també a vostè?
Evidentment em preocupa i em sembla legítima, i no la discuteixo ni tan sols des de la meva posició de polític. Ara, jo he de dir una cosa. Jo crec que el Partit Popular ha pagat les conseqüències dels casos que l'han envoltat, ha pagat les conseqüències electoralment dels seus errors, i en canvi estem ara, en aquest moment, a l'any 2026, amb un partit socialista absolutament envoltat de casos de corrupció i que sembla que no té cap interès a assumir responsabilitats ni a retre comptes davant de la ciutadania. A mi el que em preocupa és aquest silenci del president del govern d'Espanya, que sembla incapaç d'assumir ni un bri de responsabilitat en tot el que està passant, quan sembla que és evident que la seva responsabilitat és enorme. Entre altres coses perquè tot el que hem sabut del sumari del cas de l'anomenada fontanera del PSOE, Leire Díez, doncs tot el que es feia, totes les coses que diu el sumari del jutge Pedraz que es feia, era per afavorir el president Sánchez. Es diu que el que es decideix a Ferraz és precisament de resultes de la imputació de la seva dona pel juez Peinado, i ell decideix, o el seu entorn decideix, que han de frenar jutges, policies, fiscals i periodistes. És a dir, és un atac des de les institucions de l'Estat contra l'Estat democràtic de dret. És una cosa absolutament esparverant.
El cas Kitchen.
Jo no crec que sí, en tot cas, totes dues coses em sembla legítim qüestionar-les, per descomptat, però crec que això traspassa una frontera que fins ara no s'havia traspassat, que és que des de les institucions de l'Estat es persegueix el propi Estat, es persegueix els jutges, es persegueix els fiscals, es persegueix la Policia Nacional, es persegueixen els cossos i forces de seguretat de l'Estat, i això és una cosa que realment no té parió. Em fa gràcia quan apareix el senyor Rufián i diu que ells, quan hi hagi una sentència sobre el finançament irregular del PSOE, llavors demanaran eleccions. Caram, el que està passant, jo crec, a parer meu, és encara més greu que un finançament irregular del partit, que també és possible que n'hi hagi, però sobretot em sembla una situació absolutament sòrdida el fet que s'estigui des de la seu del partit que governa Espanya en aquest moment, s'estigui intentant laminar, boicotejar causes judicials que afecten el president del govern i el seu entorn familiar i que es faci amb pràctiques pròpies de la màfia.
Bon dia, senyor Martín Blanco.
Bon dia.
A mi costa de veure com pot extreure el PP d'aquesta equació de la gran polarització. Perquè quan diu que el PP no ha deshumanitzat o no ha atacat el seu rival polític, jo penso en diversos episodis, probablement el més gros, sota la meva opinió, és l'acceptació d'aquesta prioritat nacional que deixaria, que jo crec que és una deshumanització claríssima, i una, això sí que és obrir una bretxa social de la que no sé molt bé com se surt després. És a dir que hi ha espanyols de primera i de segona segons el seu origen, o dir que hi ha persones que conviuen entre nosaltres que no han de tenir prioritat en l'accés als serveis socials. També penso en altres moments, com ara la deshumanització total